Villa Villafranca. Sì, sì, sì. Radio Villafranca.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
I amb un equip que fa possible que això arribi fins a vostès. Un equip que encapçala l'impagable Toni Olivella, amb l'ajut del insubornable Marc Pujol i de la magnífica Goretti Martínez, que quan acabo jo de fer aquestes explicacions, agafa aquests trossos d'aquestes narracions, aquestes històries que jo us explico, i les penja o les posa a la pàgina web de Ràdio Villafranca perquè així ens les pugueu escoltar quan vulgueu, on vulgueu, i dir-hi vostra, i dir-hi la vostra, la ser, l'opinió que tingueu de tot això. Però ja sabeu que sempre comencem amb una cançó. I com que el que fem, o el que faig en aquest programa, és explicar històries, doncs hem agafat una cançó del francès Michel Sardou, que porta per títol Raconte une histoire, és a dir, explica una història. Una mica el que faig jo, no? Explicar històries. Raconte une histoire, Michel Sardou.
Raconte une histoire qui finit bien pour une fois. Raconte une histoire qui finit bien. Raconte une histoire où on ne pleure pas pour une fois. Raconte une histoire qui finit bien. Pour me faire peur quand j'étais gosse, on me lisait de très vieux contes qui parlaient d'animaux féroces et du gendarme que l'on rencontre. Alors toi, seulement toi, oh oui toi, raconte une histoire qui finit bien pour une fois. Raconte une histoire qui finit bien. Raconte une histoire où on ne pleure pas pour une fois. Raconte une histoire qui finit bien. Les bons conseils de mes parents étaient toujours vêtus de noir. Craindre toujours ce qui m'attend. Je te le dis, moi j'en ai marre. Alors toi, seulement toi, je t'en prie, raconte une histoire qui finit bien pour une fois. Raconte une histoire qui finit bien. Raconte une histoire où on ne pleure pas pour une fois. Raconte une histoire qui finit bien. Ce monde qui nous réunit connaît à peine l'arc-en-ciel. Et les histoires que l'on y lit n'ont pas souvent un goût de miel. Alors toi, seulement toi, je t'en prie, raconte une histoire qui finit bien pour une fois. Raconte une histoire qui finit bien. Raconte une histoire où on ne pleure pas pour une fois. Raconte une histoire qui finit bien. Raconte une histoire qui finit bien pour une fois. Raconte une histoire qui finit bien. Raconte une histoire où on ne pleure pas pour une fois. Raconte une histoire qui finit bien.
...22 de maig de 1865, el dia que neix a la ciutat de Barcelona el compositor català Enric Morera i Viure. Era fill d'Antoni Morera, músic, que a l'any 1867, és a dir, quan el Segal tenia 2 anys, doncs va decidir agafar les cames amb la família i marxar cap a Buenos Aires a exercir, com diem, de músic, perquè havia aconseguit entrar al Teatre Alcàsser d'aquella ciutat com a contrabaixista i, clar, quan va prendre el nen, allà el nen va anar creixent, ell donava lliçons de piano i va anar orientant el seu fill cap a la música. Quan el 1881, amb 16 anys, la família torna a Barcelona, el noi segueix amb les classes de música fins que, després d'un concert al Liceu d'Isaac Albéniz, el pare li ensenya el mestre, parlen amb el mestre, i l'Enric anirà durant uns mesos a classe amb en Isaac Albéniz, classes de piano, i establiran fins i tot una amistat. Però arribarà el moment en què l'Albéniz doncs, ha de marxar, ha de complir el seu deure de músic de fama mundial, i aleshores ell ha de buscar dos nous professors. I sí, va amb el pianista Carles Vidiella i amb el violinista Ernesto Cloffi, i va fent el seu aprenentatge, fins que la família decideix, per qüestions econòmiques o per les qüestions que fos, és igual, decideix tornar a Argentina. Ell també marxarà cap a Argentina, i com que ja ha fet durant molts anys cursos i ha anat estudiant i totes aquestes coses, començarà a donar les seves primeres lliçons de música. Però no content encara amb el seu procés de formació, a l'any 1885 viatjarà a Bèlgica per poder estudiar harmonia amb Philippe Fievet, i allà farà amistat amb músics d'aquella zona durant els 5 anys que hi estarà abans de tornar a Barcelona. A Barcelona, llavors, ja decidirà posar-se com a músic, es donarà a conèixer l'any 1893 amb una composició orquestal, La dansa dels noms, que s'estrenarà a l'Associació Musical, i sobretot amb el poema simfònic La introducció a l'Atlàntida, basat o inspirat en la mateixa obra de Cinto Verdaguer, i que fa que la gent el descobreixi com a músic i que molts poetes i dramaturgs li demanin col·laboracions, per exemple, Àngel Guimerà. Ell es relacionarà, evidentment, amb la gent del modernisme català, tot freqüentant Sitges, on farà amistat amb Santiago Rusiñol, que li escriurà L'alegria que passa, a l'any 1898, perquè l'ha sentit. Ell ha estrenat a Sitges el Teatre Prado, ha estrenat una òpera La Fada durant les festes modernistes, en Santiago Rusiñol li ha agradat molt, i per tant li escriu aquesta música que llavors triomfa. Ell ja es dedica més a l'activitat pública. El 1895 haurà fundat la Societat Coral Catalunya Nova, amb cantaires treballadors, amb obrers que els hi agrada cantar. També dirigirà l'Associació Euterpense, també escriurà obres per cor, per exemple, la Musa del Treball, l'Himne a la Nostra Parla, etc., i començarà una feina important d'harmonització de cançons populars catalanes, Sota de l'Om, Les muntanyes del Canigó, etc., Els Segadors, El Rossinyol, etc. El 22 de novembre de 1897 es casarà amb Maria Riera i Mestre, de Sitges, amb qui tindrà dos fills, un dels quals morirà de tifus a Barcelona als 16 anys. Fundarà així en global el que es coneix com a Teatre Líric Català, tot musicant La nit d'amor, una altra obra de La nit de l'amor, una altra obra de Santiago Rusiñol, publicant un tractat d'harmonia i començant a escriure sardanes, començant per Enyorança. Participarà en els espectacles Graner, musicant obres de diferents autors, El Contarnau de Josep Carné, La Santa Espina d'Àngel Guimerà, Joan de Serrallonga de Víctor Balaguer, etc. I tot això, i rematarà la seva formació o la seva presentació, la seva pujada amb l'estrena al Liceu de la seva òpera Empòrium, amb text d'Eduard Marquina. Però necessita fer calés, i per tant el 1909 tornarà a Argentina. Allà li encarregaran L'himne a la pàtria, del centenari de la independència del país, però al final allà les coses no li acaben d'anar bé, i un parell d'anys més tard tornarà cap a Barcelona per ser nomenat sotsdirector i professor d'harmonia i contrapunt de l'Escola Municipal de Música de Barcelona, un càrrec que anirà desenvolupant fins la seva jubilació, tot influint en una quantitat important de músics joves, com en Xavier Montsalvatge, en Joan Pic Santa Susana, en Jaume Llobet, etc. S'identificarà en el teatre modernista líric, i en català, naturalment, perquè ell vol acostar-se al seu ideal de la renovació wagneriana, que va renovar no només la música, sinó l'escenografia i totes les coses, buscant allò que s'anomena l'espectacle total. Triomfarà, però, especialment amb les seves sardanes, sempre populars, sempre, i amb unes sardanes que tenen dos vessants. Una és la vessant coral, i l'altra la vessant, diguem, de ballet, o de ball, o de cobla, per dir-ho així. Entre les primeres hi hauria Les fulles seques, la sardana de les monges, l'Empordà, i entre les altres, Baixant de la Font del Gat, Davant de la Verge, La nostra Roser. Ell anirà fent totes aquestes coses fins a l'11 de març de 1909, 1942, quan a la mateixa ciutat de Barcelona mori Enric Morera i Viure, un compositor que naturalment hem de tenir sempre presents quan estudiem o quan parlem de la història musical de Catalunya. I com que una de les obres que hem esmentat és la sardana cantada Les Fulles Seques, doncs aquí teniu la interpretació que en fa el nostre estimat Orfeó Català d'aquesta composició d'Enric Morera i Viure, Les Fulles Seques. El 23 de maig de l'any 1937, el dia que a Ormond Beach, a Florida, als Estats Units, mora el milionari i misàntrop, si m'apureu, John Rockefeller. John Rockefeller, de la mítica cap o fundador de la mítica família dels Rockefellers, era d'una família de classe mitjana, descendent de alemanys i d'irlandesos, amb un pare que tenia una vida molt agitada, era venedor ambulant i, per tant, desapareixia de casa durant llargs períodes, tornava al cap d'un temps amb les butxaques plenes de diners i de regals, mentre que la seva mare, la seva dona i mare de John, d'en John, calvinista, li inculcava l'ordre i la dedicació i allò i la feina ben feta i totes aquestes coses. Mudats a l'estat d'Ohio, a la ciutat de Cleveland en concret, va estudiar en col·legis públics i de jove ja va mostrar interès per tots els negocis. De fet, s'explica que tenia una mania, que era pintar pedres, després les venia als seus companys per una mòdica quantitat, però que això li va permetre acumular, que llavors eren bastants diners, $50, que ja va deixar, va fer un préstec a un amic del seu pare a un interès del 7%. El nen prometia. Per acabar-ho de reblar, va passar per l'escola comercial de Cleveland i als 16 anys ja va tenir la primera feina amb una empresa de comerç de gra, com a comptable. Va anar canviant d'empresa, el noi cada vegada tenia més aspiracions, cada vegada ho tenia més clar i que els amos cada vegada doncs, li apretaven una mica més. I un bon dia, com que l'últim amo que va tenir li negava l'augment de sou, doncs va dir, doncs escolta'm, vés-te'n a fer punyetes, jo tinc aquí un amic, en Clark, i entre tots dos instal·larem aquí un negoci de corretatge per compte propi. I sí, sí. Van començar, naturalment, amb un ajut del pare del Rockefeller, el 10% d'interès, tot s'ha de dir, però, bueno, se'n van sortir. Fins al punt que, quan el 1861 esclata la Guerra Civil, ell, per evitar haver d'anar al front, contracta un soldat substitut, això llavors es podia fer, dona diners perquè la Unió doncs, vagi endavant i continua fent negoci amb èxit, mentre recolza el Partit Republicà, és a dir, arrambadet el poder. El 1862, amb 23 anys, es fa soci, ja, un dels socis d'una firma, Clark Andrews and Company, on obté bons guanys, tot subministrant aliments a l'exèrcit. Però ell ja veu que la guerra aquesta s'acabarà i dos anys abans d'acabar la guerra li diu amb el seu amic, amb en Clark, escolta, per què no desviem la nostra atenció i fixen la seva atenció en el refinament del petroli cru, una activitat en aquell moment subvencionada al govern per atendre les necessitats de guerra i que, per tant, donava molts beneficis. De fet, el 1863, en part d'aquests beneficis, ja construiran la seva primera refineria, la gran, a la zona de Cleveland, la gran refineria que després serà la base de tot l'imperi, mentre incorporen el químic Samuel Andrews, que us ajudarà, que les ajudarà, diguem-ne, amb el car us explicaré, perquè les refineries en aquell moment només els preocupava el querosè. I, per tant, agafaven el petroli i el transformaven en querosè. Això vol dir que un 60% del petroli canviava. Però la resta la llançaven al mar, la llançaven a les basses, als rius, on te fos. En Rockefeller, en canvi, amb l'ajut d'aquest químic, d'en Samuel Andrews, doncs va desenvolupar la manera de reciclar, en diríem ara, tots aquests residus, i així ell tenia, fabricava lubricants, fabricava vaselina, fabricava quitrà pel paviment, fabricava nafta per fabricar gas, per produir gas i totes aquestes coses, amb la qual cosa no només reduïa les pèrdues, sinó que, a més, augmentava els seus beneficis. Tot això sense, podríem dir-ne, massa escrúpols, amb la qual cosa el Clark no hi estava massa d'acord, i els dos amics van acabar renyint. La companyia va sortir a subhasta i el Rockefeller va pujar més que el Clark i se la va fer seva, i va construir la major refineria de Cleveland, perquè en el 1867 va incorporar en Henry Morrison, un potentat com a soci, i en un any va comprar dues refineries i una comercialitzadora a Nova York. El seu pas següent va ser dir, bueno, com puc aconseguir avantatge respecte dels altres? I ho va fer negociant en secret amb el ferrocarril el transport de tots els productes a una tarifa més reduïda, pràcticament del 50%, però garantint unes certes quantitats de material a transportar. Amb això, el 10 de gener de 1870 va poder fundar la Standard Oil, que serà liderada per ell i que es beneficiarà d'aquesta ajuda del trenc, no? Però la competència se n'adona i protesta, val a dir que sense massa èxit, i ell va ampliant el seu mercat. Penseu que la Standard Oil inicialment refinava, diguem, una quarta part de la producció de petroli del país, però en pocs anys va arribar a refinar el 95% de la capacitat dels Estats Units, convertint-se, de fet, en un monopoli, tot i que el Rockefeller intentava evitar-ho creant el 1882 l'Standard Oil Trust, un grup d'empreses que en teoria eren diferents, però que tothom sabia que eren del mateix amo. Al finals del 1880, el govern nord-americà decideix posar-hi mà amb tot això i obliga a Rockefeller a transformar el seu monopoli, a eliminar l'Standard Oil Trust aquesta i convertir-la en 37 empreses diferents, en teoria independents, però que tothom sabia que Rockefeller n'era l'accionista majoritari. Ell ja té una certa edat, ha anat molt amunt i avall, i als 53 anys la seva salut comença a empitjorar, amb pèrdua de pes i malalties digestives que el transformen en una mena de piltrafa, que decideix baixar el ritme de treball, retirar-se de president de l'imperi, passant-li al seu fill, i centrar-se en les activitats filantròpiques polèmiques i, sobretot, en la construcció del Rockefeller Center. En eso estava, diria un castellà, quan el 23 de maig de 1937, com diem, a la seva residència d'Ormond Beach, Florida, i amb 98 anys, qui els agafés, acaba morint el senyor John Rockefeller, sinònim als Estats Units de milionari, multimilionari i home poderós. I si com a multimilionari doncs, passava o era home poderós, senyal que l'home tenia molts diners. Per això, per il·lustrar això, hem buscat una cançó i hem recordat aquella de la pel·lícula Cabaret amb el Joel Grey i la Liza Minnelli, que porta per títol Money, Money.
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 Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck or a pound, a mark, a yen, a buck or a pound is all that makes the world go around, that clinking, clanking sound that makes the world go round. Money, 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 money.
If you happen to be rich and to feel like a night's entertainment, you can pay for a gay escapade. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring
ting-a-ling
for the mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover and you moan and you groan quite a lot, you can take it on the chin, call a cab and begin to recover on your 14-carat yacht.
What? Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the go round, of that we both are sure on being poor.
Money, 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 money.
Cinc a la setmana.
24 de maig de 1686, el dia que a l'actual ciutat polonesa de Gdansk neix Daniel Gabriel Fahrenheit. Fill de pares alemanys que residien en aquell estat polonès-lituà, que ara ocuparia més o menys aquella zona, era una família de membre d'una important família de comerciants que tenia, diguem-ne, parents escampats per tota la Lliga Hanseàtica i que, per tant, doncs, tenien relacions amb tots aquests. El seu pare es va casar amb una filla d'un home de negocis de Danzig, un home molt important, i va tenir tres fills, dels quals el Gabriel va ser el primogènit. Però quan tot semblava que anava molt bé i el noi ja tenia 14 anys ben repicats, el 14 de juliol de 1701 els seus pares moren per una ingestió de bolets verinosos. Bolets verinosos. Els cinc germans queden a la, sueltos, la família més o menys els acull, els quatre més petits van a parar a famílies d'acollida, però ell, com que hi ha un comerciant de Danzig, de la ciutat de Danzig, que busca un aprenent, doncs és portat a casa d'aquest i el tenen allà a pan i cuchillo, bueno, treballant, però a pan i cuchillo, com es diria. Però el comerciant obre una delegació a Amsterdam, el noi és molt responsable i el 1704 l'envia cap allà com a, entre cometes, jefe de tota la... amb 20 anys, jefe de tota aquella organització. És el moment en qual ell comença a apassionar-se per les ciències naturals i coneix els termòmetres florentins o termoscopis, un entreteniment, diguem-ne, més o menys científic, consistent en una ampolla, tenir una ampolla rodona amb un coll molt prim i molt llarg que s'omplia amb una barreja d'aigua i alcohol i es posava cap per avall damunt d'un recipient amb el mateix líquid. I aleshores, segons la temperatura, la part d'aire que havia quedat retinguda dintre es feia més gran o es feia més petita, amb la qual cosa deies, bueno, doncs veus, ara s'està escalfant, ara és calent, ara és fred, però sense cap encara rigor, per dir-ho així, científic. De totes maneres, a ell li va agradar, va pensar que això tenia possibilitats i va començar a pensar en la possibilitat de fabricar-los i comerciar-los. Però amb això va diguem-ne, descuidar la seva representació allà, la seva botiga allà, i l'amo des de Danzig va cridar la policia holandesa i va dir, escolta, porteu-lo a la presó i envieu-me el cap aquí. Ell què va fer? Quan ho va saber, es va escapar i durant uns anys va estar vivint i treballant, així a salto de mata, com diria en castellà, a diverses ciutats, com a Berlín, com a Halle, Leipzig, Dresden, Copenhague, etc. I en tot aquest camí, com que li interessava molt la ciència, va anar coneixent altres científics, com Ole Rømer, que havia fet el primer termòmetre d'etanol, el primer termòmetre d'alcohol, a l'any 1702. Finalment, a l'arribar a la majoria d'edat, va retornar a Holanda i es va instal·lar allà a Holanda. Però l'experiència amb Rømer li havia agradat. Ell va adoptar el mètode de Rømer, amb aquell termòmetre d'alcohol, i el va començar a fer-lo un instrument científic tot calibrant-lo, amb dos punts fixos. Un punt era la fusió del gel, l'altre era la temperatura del cos i, per tant, va agafar el tros de termòmetre que pujava i baixava l'alcohol i va definir allà a les diferents temperatures. Doncs aquí és quan passa això, aquí és quan passa allò i tal. I al mateix temps va començar la seva experiència com a vidrier, fabricant els seus primers instruments meteorològics que no només eren termòmetres, sinó també altímetres, baròmetres i totes aquestes coses. El 1715 es relaciona amb Nicolás Leyden i comença la seva experiència d'inventor. I tots dos descobreixen un rellotge que permet determinar la longitud al mar, ja sabeu, la longitud, la latitud, allò per poder navegar, i que fa que l'almirallat britànic, doncs, li compri l'invent, per dir-ho d'alguna manera, després d'un concurs públic que havia fet. El noi, doncs, es trasllada definitivament a La Haia, on s'instal·la, però dona classes de química a Amsterdam. I, mentrestant, coneix el matemàtic William Jacob, amb qui construirà també un aparell amb miralls que permet seguir el curs la cursa del Sol, com avança el Sol, es carteja amb altres científics i té la idea de desenvolupar el termòmetre de mercuri, perquè l'alcohol, ja sabeu, té una limitació, a partir d'una certa temperatura comença a bullir, en canvi el mercuri pot aguantar temperatures molt altes. Per tant, el que fa són dues coses. La primera, diguem-ne, separar l'alcohol, deixar de banda l'alcohol i substituir-lo pel mercuri més net i que permet fer lectures més d'això i fer el termòmetre amb mercuri, la qual cosa li permet, per exemple, saber quan l'aigua està bullint, els 100 graus, totes aquelles coses. I la segona cosa que fa és construir una escala que és l'escala de Fahrenheit, en el qual, doncs, després divideix l'interval que li queda en porcions i arriba a la conclusió de que l'aigua es congela a 32 graus Fahrenheit i l'aigua bull a 212 graus Fahrenheit. Això és el que acceptaran els anglesos i mantindran encara avui la comunitat anglosaxona, mantindrà aquesta escala, mentre que uns anys més tard apareixerà Celsius amb la seva escala normal, que marca el 0 per temperatura de fusió del gel i 100 la temperatura d'ebullició de l'aigua. Desenvoluparà molts altres aparells, un hidròmetre, un termobaròmetre, un higròmetre i fins i tot un aparell per bombejar aigua dels pòlders i per tant augmentar la superfície de regable d'Holanda. Morirà solter a La Haia el 24 de maig de 1737, com dèiem al començament. I com que hem parlat del termòmetre, el termòmetre, la utilitat que nosaltres li donem així a nivell casolà és la més usual, és la temperatura que fa mirar si el nen té febre o la nena tenen febre o no, doncs hem buscat una cançó que parlés del termòmetre. Naturalment no és un objecte massa cantable, però sí que hem buscat una cançó que parli de febre i hem pensat en la mítica Fever d'en Elvis Presley. Però aleshores hem recordat que aquí a Catalunya vam tenir un cantant que em va fer una versió que per mi és una versió força digna, i aquest cantant és en Guillem de Fach, un mallorquí de cabells rissats i pell fosca, que en un moment determinat es va integrar en els 16 jutges tot cantant diverses cançons, entre elles aquesta titulada Febre.
Tu no saps el que jo sento, tu no saps què passa amb mi. Tant si veig com si en tu penso, sento una cosa que no sé com dir. Em ve una febre quan t'enyoro, febre quan te tinc davant. Febre tot el dia i febre les nits en blanc. Escolta, estimada, a la que jo vull dir, com jo t'estimo mai ningú t'estimarà com ho mereixes tu. Em ve una febre quan t'enyoro, febre quan te tinc davant. Febre tot el dia i febre les nits en blanc. Tu no saps el que jo sento, tu no saps què passa en mi. Tant si veig com si t'ho penso, sento una cosa que no sé com dir. Escolta, estimada, el que jo vull dir, com jo t'estimo mai ningú t'estimarà com ho mereixes tu. Em ve una febre quan t'enyoro, febre quan te tinc davant. Febre tot el dia i febre les nits en blanc. 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 Febre les nits en blanc.
25 de maig de 1961, el dia que als Estats Units el president Kennedy anuncia que el programa Apollo que s'estava preparant per part de la NASA inclourà el portar un home a la Lluna abans del final de la dècada i, naturalment, tornar-lo. Tot això comença perquè el programa Mercury, que és el primer programa d'activitat espacial que fa servir o que utilitza o que posa en marxa els Estats Units, s'ha acabat i, per tant, els Estats Units estan en guerra freda amb Rússia i han de demostrar que ells en saben més que ningú. I, per tant, programen una via espacial anomenada Apollo, en la qual, doncs, aniran fent coses amb l'objectiu inicial de buscar una zona, de ser capaços d'orbitar al voltant de la Lluna i buscar una zona on poder aterrar. Però el Kennedy, que necessita més notorietat, com dèiem, el 25 de maig de 1961 llença el repte del programa Apollo que porti un home a la Lluna i el torni a la Terra abans d'arribar a 1970. I tot això, a més, retransmès per televisió, no vegis. Es planifica tot això. Primer es faran una colla de vols automàtics, sense tripulació, que seran els Apollo 2, els Apollo 3, 4, 5 i 6. Després hi haurà dos llançaments tripulats que l'únic que faran és anar per l'òrbita terrestre i, finalment, dos més que faran l'òrbita al voltant de la Lluna per preparar l'operació. El programa simultanejarà amb un altre que anirà desenvolupant el mòdul lunar per poder baixar la Lluna, el coet per poder tornar a sortir de la Lluna, etc. Tot això es va posant en marxa i el 1967, poc abans de ja s'han fet els vols automàtics, tot ha funcionat bé, poc abans de fer el primer vol tripulat, el dia 27 de gener de 1967, fan una prova de sistemes i tot això, i hi ha un accident. A l'Apollo 1 s'encén. Hi ha un incendi en el qual moren els astronautes Virgil Grissom, Edward White i Roger Chaffee. La investigació diu que ha sigut perquè s'ha encès un dipòsit d'oxigen pur amb una xispa que ha vingut del panel de control de la nau. Bueno, es planteja si suprimir o no suprimir, i els americans diuen, què carai, nosaltres endavant. I, per tant, a l'11 d'octubre de 1968 es llançarà el primer Apollo tripulat, l'Apollo 7, amb tres astronautes, el senyor Walter Schirra, el Walter Cunningham-Hamke i Don Fitzell, per donar 163 voltes a la Terra en 10 dies i tot, evidentment, retransmès per la televisió, que serà el suport de tot això. La cosa funciona bé, de tal manera que dos mesos després, el 21 de desembre del mateix any, es llença l'Apollo 8 amb en Frank Borman, amb James Lowell i amb William Anders, que començarà a orbitar la Lluna el dia de Nadal, mentre el Lowell llegeix el llibre del Gènesi, els primers versos del llibre del Gènesi per tot Estats Units. La cosa continua el 3 de març de 1969 amb el llançament de l'Apollo 9 amb els astronautes McDivitt, Scott i Schweikart, que ja comencen a utilitzar el que serà l'habitacle on aniran els astronautes el dia que decideixin finalment baixar la Lluna. També serà és la primera expedició en la qual els astronautes surten a l'espai, només 30 i pico minuts, 30 i escaig minuts, a provar el vestit espacial. Tornen a la Terra, tot amb èxit, tot fantàsticament bé. I, per tant, el mateix any 1969, però el mes de maig, el dia 18, es fa el llançament de l'Apollo 10 amb els astronautes Stafford, Young i Cernan, que fan la primera situació, es passen de l'òrbita de fer l'òrbita al voltant de la Terra a fer l'òrbita al voltant de la Lluna i provar les maniobres per l'aterratge a la Lluna, per l'allunissatge o llunatge, no sé com s'hauria de dir. Tot està perfecte i el 16 de juliol de 1969 sortiran de la Terra a l'Apollo 11 amb els tres astronautes més famosos de la història, Neil Armstrong, Edwin Buzz Aldrin i Michael Collins, que el dia 20 d'aquest juliol de 1969 es posaran a la superfície de la Lluna, faran el passeig per la superfície de la Lluna. L'home ha arribat, en aquell moment, havia arribat a la Lluna. La cosa ha de continuar. De fet, encara continuarà amb tres llançaments més, però quan llencin a l'Apollo 13, el dia 11 d'abril de 1970, al cap d'un any d'haver arribat a la Lluna, els astronautes Jim Lowell, Jack Swigert i Fred Hayes, que també han d'anar a la Lluna a fer els seus experiments i aquestes coses, han d'avortar l'allunatge perquè els hi explota un tanc d'oxigen del mòdul de servei. Tothom amb el cor encongit, però aconsegueixen girar cua i arribar sans i estalvis a la Terra el dia 17 d'abril de l'any 1970. I el desembre de 1972, vist que tot ja funciona, tot va bé i tal, i els Estats Units, a més, estan passant per una, diguem-ne, per una fase econòmica una mica fotuda, les tres darreres missions més sofisticades em permet avançar, ja utilitzen el jeep lunar, ja estan molta més temps a la superfície. Penseu que l'Apollo 17 hi estarà 22 hores, estaran els astronautes a fora, en contra de les 2 hores que havia estat a l'Apollo 11, i estaran 3 dies a la Lluna en contra de les 12 o 13 hores que hi van estar els de l'Apollo 11. Es dona per bo que tot està
avançat i ja busquem altres objectius, i es cancel·len els llançaments de l'Apollo 18, 19 i 20 amb aquesta excusa, però en realitat es fa perquè hi ha problemes de pressupost. Aquesta onada d'exploració espacial, per tant, queda aturada en espera de que els Estats Units pugui recuperar la seva capacitat econòmica i, per tant, pugui tornar a fer el merda enviant gent cap a donar toms allà dalt. I com que l'objectiu de tot aquest programa Apollo era portar l'home a la Lluna, hem buscat una cançó que parli de la Lluna. I n'hem trobat una del Joan Manuel Serrat. Per mi és una balada encantadora, però que és molt poc coneguda, almenys jo haig de confessar públicament que no la coneixia, que porta per títol La Lluna. Així és que, en honor dels tres astronautes aquells que ens van fer passar aquella nit penjats de la tele, aquí teniu Joan Manuel Serrat, La Lluna.
I aquí la veu a galet. Qui pren lluna cullerades. Nova, plena, creixent i minvant, és bona com a sedant. La lluna fa companyia. I alleuja els intoxicats de filosofia. No hi ha un amulet millor que un tros de lluna a la butxaca. Contra tota mena de perills, més que una pota de conill, serveix un tros de lluna. S'endú les penes i porta amores i fortuna. Es pot donar de postre als infants i dormiran un son flonjo i suau. Unes gotes de lluna als ulls dels vells ajuden a esperar la mort en pau. Posa sota del coixí una fulla tendra de lluna. I pensaràs el que vols creure i miraràs el que vols veure. Tu mouràs els putxinel·lis. Vingues a mà un pot amb aire de lluna per quan t'ofeguis. Els decebuts i els presoners, dona'ls la clau de la lluna. I no voldran cap més tresor que pels condemnats a mort i els condemnats a vida. No hi ha estimulant com la lluna si es pren en mida.
El 26 de maig de 1896, el dia que la gran el gran estat de Rússia, Nicolau II és proclamat tsar de totes les Rússies, serà l'últim, de totes maneres. En Nicolau II era fill del tsar Alexandre III i net del tsar Alexandre II, que va ser, diguem-ne, educat molt a part de tot el lío que ja s'estava vivint en aquell estat durant el temps del seu avi i el seu pare. Un fet que el va deixar sense una preparació mínima, i així ens va anar després tota la història, en mans dels seus oncles poderosos i també en mans del seu parent, el Kaiser Guillem II d'Alemanya. A l'1 de novembre de 1894 mora el seu pare, l'Alexandre III, i bueno, la religió mana fer un període de dol protocolar i totes aquestes coses, i per tant ell comença a governar, però encara no, perquè no ha estat encara nomenat o coronat, més ben dit, cosa que passarà, com dèiem, el 26 de maig de 1896, i ell adoptarà el nom de Nicolau II. Poc després es casarà amb Alexandre de Hessen, que es passarà a la religió ortodoxa, amb qui tindrà 5 fills, de moment 4 noies, i l'últim, el Tsarevich Alexei, que patirà la malaltia sanguínia de la hemofília. Les seves relacions amb el govern, amb la Duma, podríem dir que és el que l'equivalent al Parlament, no són unes relacions bones. Allà al Parlament comencen a voler posar totes les mesures que Europa ja s'està començant a veure, no? Perquè ha començat la revolució social. I però la Sarina, l'Alexandra aquella, doncs vol anar en contra. El Nicolau dissol la Duma, el primer ministre dimiteix, la nova Duma també el nomena un primer ministre que també la dimiteix, la fa plegar perquè vol canviar la llei electoral i la Constitució, però que no pot perquè acaba assassinat per un estudiant d'origen jueu en un teatre de Kiev, i aleshores al final el Nicolau II acaba agafant els regnes i dient, bueno, aquí mano jo i per tant aquí es farà el que jo digui, avortant completament qualsevol intent de liberalització. Internacionalment, a més, el Nicolau vol estendre's cap a Àsia, aconsellat per l'emperador alemany, que el que vol és que no fiqui el nas a Europa, i per tant posa a Rússia en la guerra entre els xinos i els japonesos de 1896, establint la base de Pearl Harbor, ocupant Manxúria l'any 1900, repartint-se Pèrsia amb Gran Bretanya i promovent a Europa conferències de desarmament. Finalment, però, fica els nassos a Europa, apoyant, diguem-ne, el moviment paneslavista, els Balcans, i la qual cosa provoca, doncs, conflictes i tensions internacionals que faran que acabi marxant d'allà. El seu país, però, mentrestant, ha anat patint un procés de ràpida industrialització, és a dir, ha anat entrant a l'era moderna, han aparegut grups sindicats d'obrers, han aparegut exrevolucionaris clandestins, tot culminarà amb un parell de revolucions, la de 1905, que ja ensenya el nas, però que al final es pot controlar, i sobretot la de 1917. Ell es nega a acceptar les possibilitats liberals d'una nova Constitució i genera més aviat descontent, provocant l'exili de molts polítics, entre ells Lenin, i des d'aquest exili, Lenin, Trotsky i companyia, doncs, preparen el moviment comunista que agreujarà la situació a dintre de Rússia. El 1905 el Japó declara la guerra a Rússia, a l'extrem orient. La derrota a Port Arthur és històrica, i a Vladivostok també. El Nicolau mobilitzarà la flota del Bàltic enviant-la cap allà, però clar, l'ha d'enviar cap allà donant el tomb pel sud d'Àfrica i Àsia. Arriben allà a misses dites, ha passat quasi un any des que s'ha declarat la guerra, els japonesos han fet els amos, li han fons en la flota, i ell cada vegada té la situació més fotuda. El seu país, a Rússia, el 1905, hi ha un capellà que convoca els descontents a marxar a Sant Petersburg en el que serà el dissabte negre, el dissabte de sang, i els cosacs reprimiran fortament aquella manifestació amb més d'un centenar de morts, provocant que tota Rússia es torni revolucionària i comenci una gran cadena d'atemptats que obre el camí a que Lenin i Trotsky tornin a Rússia i es facin els amos, però mentrestant apareixerà la figura de Rasputin, que cura, amb l'excusa de curar el Sarevich aquest hemofílic que tenia, es fa assessor de la Tsarina i acaba manant sobre el Nicolau II, fent-li fer el que vulgui. Amb això s'inaugura la Primera Guerra Mundial amb l'assassinat de l'arxiduc d'Àustria i Rússia s'apunta per poder protegir el seu estat amic de Sèrbia. Derrotada per Alemanya, que arriba a Rússia, es desintegra el país, la Duma fa un govern provisional presidit pel moderat Kerensky, que no pot aturar la revolució i que fa abdicar Nicolau II, que és detingut i portat als afores de Sant Petersburg per acabar exiliat a Sibèria. Enderrocat per Lenin el govern de Kerensky i signat el tractat de Brest-Litovski, que treu Rússia de la Guerra Mundial, la revolució soviètica triomfa, l'emperador serà portat a Rússia sota control de l'exèrcit roig i el 17 de juliol de 1918, ell, Nicolau II, i tota la seva família seran afusellats a la ciutat d'Ekaterinburg i després els seus cadàvers seran enterrats en una mina, cremats i tapats amb àcid perquè desapareguin i no puguin ser objecte de recuperació per part dels reaccionaris que continuaran durant un temps provocant i mantenint la guerra de Rússia que acabaran guanyant i, per tant, creant la URSS. I clar, aquí havíem de buscar una cançó per acabar tot aquest programa i acabar aquesta explicació sobre la figura de Nicolau II. No hem trobat cançons així sobre aquests fets, perquè evidentment no són fets gaire cantables, però sí que hem trobat una cançó curiosa d'en Silvio Rodríguez que porta per títol Sant Petersburgo, i com que tot això va començar a Sant Petersburgo i el Nicolau II aquest va ser coronat a Sant Petersburgo, hem decidit amb el Toni Olivella, amb el Marc Pujol i amb la Goretti Martínez i un servidor de vostès, en Francesc Morgades, doncs hem decidit tancar el programa i convidar-los a que la setmana que ve, tancar el programa avui i convidar-los a que la setmana que ve tornin aquest 5 a la setmana. I, per tant, els deixarem amb aquesta cançó del Silvio Rodríguez que porta per títol Sant Petersburgo.
Noche blanca, cautiva y revela cada suspiro de Elena. Canta una troika con voz de abedules. Y el haz de espadas se bate en las nubes para sus ojos azules. San Petersburgo juega al absurdo falsa claridad, y a quien no duerme se le disuelve la frágil realidad. Sobre algún puente Elena soñaba, y en el oscuro temblor de las aguas una cigüeña volaba. ¿Qué hacen las aves cuando no saben dirección del sur?
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.